El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Molt rebé, mainada i quitxalla! Caram, com es nota que sou de la generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic! Però vigileu, perquè ara vindrà Omega Zero i ens farà la píola. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya. Ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador del Petitó, eh? Tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, el riu, no la muntanya. Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
Nanos, no, que surt de l'ossos i mordegassos. Però bueno, és igual. Bé, el que farem serà tindre un amic que es diu Ramon. I com que no hi ha ningú que de nombre propi o singular estigui muntanya, de segur que us sonarà d'allò més incoherent, d'acord? Doncs vinga, a veiem si ho feu bé i ara el nostre amic es diu Ramon. Ni al riu ni a la muntanya. Jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon. Com es diu el meu amic? Nanos, no, hosti, per l'amor de Déu, m'esteu esbarlant el joc per tot arreu, eh? Tant que m'ha costat preparar aquest joc de nit i ara no em donarà ni el títol de monitor. Ai, clar que no m'estranya si esteu fets una colla de feixistes.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
Hola, que tal, molt bona nit. Ja tornem a ser dilluns i ja tornem a estar aquí. Després d'un cap de setmana fantàstic, que segur tothom ha pogut fer i tant. Les activitats que ha pogut fer.
No, fatal, cap de setmana fatal, perquè ha de ploure, hauria de ploure.
També és veritat, però ha estat un cap de setmana...
No podem dir bon temps del sol, de què fa sol.
Ahir per això vaig passar per la plaça i hi havia mànigues curtes,
Sí, moltes.
Una és cosa veritat. Bastant escandalosa.
És veritat.
Doncs després d'aquest cap de setmana fantàstic, aquí estem, a l'estudi 1 d'una codinenca al 107.2 de l'FM. Esperem que no ens deixeu durant tota l'hora, perquè avui tenim un programa molt farcit. No tant com la setmana passada, que vam anar molt collats, però déu-n'hi-do el que tenim. Tenim els protagonistes de sempre, que ja estan tots aquí a l'estudi. També tenim el Josep Parés, que ens parlarà de les novetats del centre. I tindrem via telefònica a Jordi Pons, que és un dels pioners de l'alpinisme de Catalunya, i que ens parlarà de la seva extensa carrera en aquest món, i les novetats, i el que és l'alpinisme abans, el que és ara... I bueno, en fi... en tota la seva carrera. I per començar tindrem el Toni Verdaguer, que avui ens portarà el tema dels refugis de muntanya.
Sí, avui parlarem sobre els refugis de muntanya, sí.
Molt bé, doncs ja està amb el Toni. Endavant, quan vulguis.
Doncs sí, avui encetarem un debat sobre els refugis de muntanya. I com que és molt llarg, ho farem en dos dilluns, en dues emissions. Avui farem la primera part i després farem una segona part el proper dilluns. Perquè el tema dels refugis de muntanya en realitat és llarg. És un tema que se'n podria parlar molt i llarg i sostingut. Des de l'inici de la descoberta de la muntanya... es va fer manifest la necessitat de disposar d'un aixopluc. Primer van ser les antigues cabanes de pastors, després van venir les coves excavades a la roca, i des de llavors s'inicia un llarg camí fins a arribar als moderns refugis que tenim avui, alguns amb lavabo dins del dormitori mateix. En aquests moments, importants reptes exigeixen, però, una reflexió sobre el seu futur. Els refugis formen part de l'imaginari de la muntanya i l'excursionisme. El refugi és un lloc d'acollida davant la tempesta, un recer segur i càlid abans de l'escalada o la travessa, però també, en certs indrets, sol ser un lloc massificat, agobiant, ben lluny de la poesia de la muntanya. La conversa cordial amb alguns guardes algunes vegades es superposa també amb el record de la mala educació d'altres. Cada muntanyenc té els seus records i històries dels refugis. Cal dir que normalment solen ser bons records. Hom ha passat bones vetllades al costat d'una estufa, d'una llar de foc, parlant amb els amics o a dintre dels refugis. Però al llarg de la història, els refugis han anat evolucionant en paral·lel al canvi de les pràctiques de muntanya, adaptant-se al signe del temps. Els refugis han nascut per cobrir les necessitats dels excursionistes, alpinistes i escaladors, i les entitats o institucions han anat dissenyant una xarxa que permetessin tenir un recés segur arreu de les muntanyes. Així s'han anat vestint construccions als llocs de moda de cada època, sovint massificats, o bé en aquells indrets remots on, sense el suport d'un aixopluc, es fa molt difícil la pràctica de la muntanya o fer un cim amb garanties en cas de mal temps. Tanmateix, a cada país, raons històriques i realitats socials diferents han condicionat notablement el disseny de la xarxa de refugis. A Catalunya, tradicionalment, les ajudes públiques per la construcció de refugis han estat sempre totalment insuficients, amb el que l'excursionisme s'ha hagut d'adaptar a les possibilitats dels seus recursos. Gràcies a la col·laboració de les diverses hidroelèctriques, amb pocs recursos, s'han pogut reconvertir alguns antics magatzems o cases de l'època en refugi. Per exemple, podem parlar del de Colomers, del de la Restanca, el de la Colomina, etc. Al mateix temps, la migradesa de recursos i la voluntat d'ampliar la xarxa en llocs més aïllats va impulsar la construcció d'uns refugis bivac, normalment metàl·lics, gràcies al seu cost més assumible, però també per facilitar uns punts de pernocta que permetessin l'impuls de les travesses per àmplies zones pirinenques. Tanmateix, aquesta filosofia s'ha prostituït una mica i el que havien de ser refugis d'una nit, dins d'una travessa, sovint es converteixen en refugis base per fer-hi estada en una zona perquè, a més, es considera que és gratuït o bé que costa pocs diners, que és econòmic, i cal dir que per una entitat vestir un refugi i mantenir-lo té un cost important i s'entén com un servei al soci, un servei a l'excursionista i també com una forma de patrimoni, no com un lloc on passar uns dies de vacances els domingueros. Per exemple, tenim l'exemple dels Alps, on s'han seguit històricament polítiques intensives de creació de refugis. Les característiques de la muntanya alpina, la seva alçada, les seves grans geleres i llarguíssimes aproximacions, així com una enorme tradició de pràctica de l'alpinisme que assegura omplir els refugis, ha permès bastir una xarxa actual molt extensa i completa, comptant sempre amb importants ajudes de les administracions. Fem una pausa musical i continuem. Doncs bé, altres debats que hi ha al voltant del refugi. Hi ha qui és partidari del confort i hi ha qui és partidari de l'austeritat. Per tant, un dels temes de debat més viu és la discussió sobre si els refugis del futur han de tenir cada cop més bones condicions d'habitabilitat i confortabilitat. O bé, com altres pensen, han de mantenir unes condicions dignes però austeres. És a dir, han d'evolucionar cap a petites hostatgeries de muntanya o mantenir el seu esperit tradicional i auster. Aquest és el dilema. Un altre debat és el de si s'ha de mantenir només obert una temporada, alguns temporada d'hivern, altres temporada d'estiu, o bé els refugis han d'estar oberts tot l'any. Cal dir que un refugi costa molt de mantenir i es necessiten un mínim de pernoctacions per ser rentables. Hi ha molts refugis que al llarg de l'any poca gent hi va. Moltes vegades són buits, no hi va ningú. Els pobres que fan el manteniment no es guanyen la vida. Per tant, és difícil aquest dilema entre si tot l'any, si només la temporada alta, etc. Un altre fet que porta discussió: cal fer més refugis, nous refugis, més refugis? Els refugis són el fruit de la història i molts responen a unes circumstàncies que han desaparegut en l'actualitat. El radical canvi en les comunicacions en les zones de muntanya, l'obertura constant de noves pistes, el canvi de mentalitat sobre les distàncies entre els refugis i els cims, les diferents filosofies d'afrontar les ascensions, haurien de fer replantejar a fons qualsevol disseny de la xarxa de refugis. Però, lògicament, aquest és un procés molt lent i costós. Per Narcís Ferrer, ell sempre diu que hi ha refugis que ara, per ara, no tenen sentit i no es farien si fos ara al mateix lloc on es van fer al seu moment. Per exemple, molts dels refugis que hi ha a Montserrat, per exemple, el refugi de la Serra d'Encija i altres. Però no es poden tirar a terra i s'han de mantenir. Són un servei al federat, però que és possible que evolucionin més cap a serveis de restaurant que no pas de pernocta. Les federacions internacionals i les de Catalunya també hi assenyalen que, ara per ara, els futurs plans de les federacions passen més per la renovació i adequació a la normativa dels actuals refugis que ja existeixen que no pas per la construcció de nous abastiments. I se suposa, hom diu, que havent-hi la crisi que hi ha ara i tot plegat, fins d'aquí a 5, 8 o 10 anys no es tornarà a obrir el debat de si s'han de construir o no més refugis. A França i a l'Arc Alpí, en general, també segueixen la mateixa filosofia de la que us parlava ara mateix. Parlen més de renovació i adequació dels refugis actuals que no pas de noves construccions. I només, molt excepcionalment, es planteja de tant en tant alguna nova construcció aïllada. Doncs bé, fins aquí aquesta primera part de l'editorial sobre els refugis de muntanya. En la pròxima emissió continuarem. Hi ha molt debat per fer, molt debat per dir, per exemple, el tema dels refugis i els parcs nacionals. És un altre tema que en parlarem en una pròxima emissió. Gràcies a tots i adeu-siau. Doncs bé, la frase d'avui, el proverbi, és del Dalai Lama, aquest dirigent hinduista, que va dir: quan perdis, no desaprofitis la lliçó que em pots aprendre d'haver perdut. Dalai Lama.
Molt bé, moltes gràcies, Toni. La setmana que ve continuem amb això dels refugis. Vaig sentir alguna cosa amb la crisi, que em sembla que n'hi ha algun que tanquen alguna cosa, si vaig sentir, eh?
Pot ser, pot ser. Pot ser perquè no són rentables, normalment.
No,
eh? És un esforç que fa la Federació i el Centre Excursionista de Catalunya, etc.
Doncs fa pocs dies va sortir per les notícies, ho vaig veure per les notícies. Molt bé, moltíssimes gràcies. Ja tenim aquí Josep Parés, que ens parlarà de les novetats del centre.
Bé, abans de fer de 5 cèntims el que suposo que demà o demà passat rebreu el programa, en primer lloc volem felicitar el grup Escolta Macalo,
sí senyor,
de la Calçotada. Van batre el rècord, en mitja hora van vendre 200 tíquets, vull dir, l'any que ve suposo que és un repte d'allò, superar. Què us sembla? Vull dir que jo hi vaig anar-hi a comprar, i un servidor també volia anar-hi, i diu: noi, aquí has fet tard.
Tota la meva família volia anar i van bé anar a dinar a Solanes.
A Solanes, bueno, sí. Ja on sigui.
Van bé marxar.
Bé, què trobem en el programa del mes de març, que jo el tinc a mà? En Ramon Puig ens fa una de l'editorial que trobeu a la primera pàgina, un recull de tot el que s'ha fet des de primer d'inici d'aquests 40 anys, i trobeu una falta petiteta que diu que el que va fer la travessa del Pol Sur es diu Alfred Bosch, no, és Albert Bosch. Una cosa que s'ha de tenir en compte, perquè, bueno, són coses que pesen. Trobareu que les quotes d'aquest any del 2012 s'han pujat una miqueta, i us ho passarem, suposo, al mes de març. Al mes de març tindreu la sorpresa de
la recepta.
La recepta. Hi ha una avançada pel mes d'abril, al tanto que hi ha una sortida de la Setmana Santa. On anem? Es anirà a Tinença de Benifassà, del 5 al 8 d'abril. El tanto que la data límit per apuntar-se és el 8 de març. Vull dir, estigueu a compte que tothom el que vulgui venir, doncs, abans del 8 de març ens ho digui. Què hi ha més? Hi ha un escrit de la Troy Walker, dels equips que d'aquí Sant Feliu participen, i aquest mes ens centrem sempre en la primera mitja marató. Això sí, fem una crida que sempre necessitem punts d'avituallament, controls, ens falta gent, perquè volem donar, doncs, una bona impressió, un bon servei a tots els que vinguin, i que almenys que això no sigui una manca per dir que, bueno, que
no ens en cuidem.
No ens en cuidem. Ah, això mateix. I què hi ha de l'agenda? L'agenda, jo, com sempre, el dia 3 hi ha una matinal a Sant Miguel del Fai, que vulgui anar amb bicicleta, en comptes de peu, doncs podrà fer l'exercici aquest de pedalar. El dia 4 tornem, matinal al circuit de la mitja marató, per acabar de refinar els controls, el recorregut
i tot
el
que
ja està. El dia 11, la gran mitja marató, aquí ja veureu quin allò és, o a plaça a veure què s'organitza. El dia 17 i 19 hi ha una raqueta de neu a la Cerdanya. Tot el que vulgui venir, el dia 9 es fa una reunió, el de 7 a 8 del vespre, i ja ho sabeu, passeu pel centre i us apunteu. El dia 18, sortida familiar, on es va? A Sant Julià d'Uixols. Aquestes sortides són amb cotxe, se sortirà des del Cim d'Àguiles i cal portar esmorzar i dinar. I per últim, el 25, quan ja ha passat tota aquesta moguda, farem una matinal de relax, suposo, per aquí, els contractes de Sant Feliu. I bueno, de moment aquesta és la informació que trobareu en el modest programa que nosaltres fem.
Molt bé.
Que cada mes surt.
Molt bé, molt bé, molt bé. I recordeu això, que voluntaris per la mitja marató.
Sí, sobretot per la mitja marató.
Que està al caure.
Seu caure, tu.
Molt bé, molt bé. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. I passem ja a la colla el dimecres, que ja tenim el Josep a punt.
Feliuans i aficionats de la ràdio. Estem acabant el febrer i ja apuntem cara a la primavera. Faci fred, faci calor, la colla del dimecres surt a caminar cada setmana. Avui tornarem a la comarca de la Cerdanya, una zona amb infinitat de racons, muntanyes, pics i estanys per descobrir. Aquesta sortida es va dur a terme el 13 d'octubre passat. I després de l'excursió farem un petit seguiment del riu Ter, anomenat el bressol més natural. La Cerdanya ens ofereix una immensa varietat de paisatges. Les parets calcàries del Cadí, que emergeixen sobre els boscos de Pinegre i Avet en el parc natural, contrasten amb les formes greus de l'Icorella del Puigmal. Els estanys del Carlit, nombrosos en els extensos altiplans del Massís, contemplant amb les grans valls d'origen del Cial, del Puig Pradós i de la Tosa Plana de Lles. Ens haurà sorprès més d'una vegada que una de les zones més poblades del Pirineu es disfruti d'una soledat que arriba quasi a intimidar-nos. Però és una soledat la que se sent i que s'assaboreix sota el cel lluminós i l'aire mediterrà, que ens dona una sensació nova i que ens nutreix d'aquest Pirineu oriental tan original i a vegades tan desconegut pels muntanyencs, sovint obsessionats amb els grans cims centrals de la nostra serralada. Aquesta excursió comença davant el refugi del Pradell, a 2.115 metres d'altitud, on hem arribat des de l'estació d'esquí nòrdic de Lles. El camí que seguirem està marcat amb una franja groga i amb el número 19 enmig. És un itinerari fàcil de seguir que va fent una sostinguda pujada, travessant primer bosc de pi negre i avets. Més endavant ja arribem al Pla de les Someres, entrant tot seguit ja a grans planúries desforestades amb grans blocs apilonats. Anem ascendint amb el caminar pausat, doncs hem de superar un desnivell encara molt elevat de 585 metres. Amb 3 hores de caminada fem cap a la Tosa Plana de Lles, a 2.916 metres. Gran espectacularitat des del cim en tot el seu entorn. Un dia molt solellat i un màxim de visibilitat resplendent ens va acompanyar. Una part petita de la colla, que vàrem ser 3, no en tenia prou d'aquesta ascensió. Després de comprovar sobre el terreny les possibilitats de fer altres ascensions, decideix d'afrontar per la dreta, cara est, els cims veïns de la Toseta de Vallcivera, la Mugueta i la Muga. Es comença amb un dret d'ascens, tot superant un reguitzell de bones crestes en els dos propers cims. Després de baixar els dos colls, comença de nou una altra ascensió, una mica llarga, fins a l'últim cim, que és la Muga, a 2.860 metres. Molt il·lusionats de poder arribar a aquest cim. Feia 4 setmanes que volíem fer l'ascensió a la Muga, que per causes de mala orientació es va decidir de no fer-lo, deixant-ho pendent per una altra ocasió. Aquesta vegada ha sortit millor i hem dut a terme el nostre repte. Ara venia la dolorosa, retornar al primer cim, la Tosa Plana de Lles, on ens esperava la resta de la colla per dinar. Amb pas lent i fatigós, tornem a fer el mateix camí d'anada. Com que les cames encara es movien, vàrem lograr el nostre propòsit, arribar al lloc. Recorregut de 13 km 300, temps de caminar 5 hores 32, temps total 7 hores 48, i cal parlar també del gran ascens acumulat, 1.483 metres, Déu-n'hi-do. A la sortida van participar 7 membres de la colla. Va resultar una espectacular excursió. Us deixo un moment i torno de seguida. Parlem del riu Ter, anomenat el bressol més natural. El Ter neix enmig d'un sobert panorama tancat per l'amfiteatre dels Pics de Bastiments, de la Dona i del Gra de Fejol. Brolla a més de 2.400 metres d'altitud, a prop de l'antic refugi d'Ull de Ter, i amb discreció, com un petit torrent, s'escola fins a l'altura del Pla d'Hospitalets, punt en què de seguida agafa l'esbrangida d'un veritable riu. Per accedir al refugi d'Ull de Ter cal caminar uns 20 minuts pel GR11, des de Vallter 2000. Un petit pont de fusta ens ajuda a creuar el Ter nounat. El Ter sorgeix en el domini pirinenc de les altes pastures, allí on apenas s'enfila cap arbre. Aquest és el reialme del naret, de la genciana, de l'àrnica i de la festuca. Totes aquestes petites valls i raconades són a més un bon lloc per veure isards, cabirols, àlegues i voltors. Les truites salten entre rocs i còdols. Som a l'alta muntanya. Aquest és, doncs, l'origen del nostre amic fluvial. Després, el riu cascadeja i rondina envoltat de pins negres i algunes abatoses, com els magnífics vessants del Carboner, fins que arriba al territori de les rouredes de fulla gran, on podrem veure el camí entre Setcases i el Catllar, de les fagedes, com la de Can Peric, i dels boscos de bedolls, anomenats Bessos, en aquesta zona de la vall del Camprodon. El país és humit, tot i que amb irregularitats cada cop més marcades. El Ter, per aquest motiu, és un riu de contrastos. En èpoques de poca aigua s'aprima, però amb el desglàs o les pluges abundoses és un espectacle escoltar-ne el borbolleig. Tota aquesta salvatgia relativa, matisada per l'empremta humana i els milers d'esquiadors i excursionistes que s'acosten a la capçalera del riu, es va esveint a mesura que avancen aigues avall. Camprodon és una vila envoltada d'un paisatge harmoniós, amb relleus notables però que ja han abandonat l'aspecte a d'ús de les grans altures. De fet, a partir de Tregurà i Llanars, el riu comença a ser aprofitat per obtenir-ne energia hidroelèctrica i des d'aquí i fins a la seva desembocadura esdevé un curs d'aigua humanitzat. Com si fos una serp, el riu va canviant de pell a cada pas, una pell que són els paisatges de muntanya, de la plana i del litoral, que recorre el Ter des d'Ull de Ter fins a la Gola. El Ter arriba a la Mediterrània després d'un recorregut de 208 quilòmetres des del Pirineu. Amics de la ràdio, fins a la propera setmana.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Josep. I ara ja passem a l'entrevista del programa. I avui entrevistem a Jordi Pons Sanguinés, nascut a Barcelona el 1933. És un alpinista, esquiador, cineasta i escriptor català. De la seva generació, és l'únic alpinista que, a més, és un cineasta de primera qualitat. És considerat un dels pares de l'actual generació d'alpinistes i escaladors de Catalunya, amb ascensions a parets mítiques com la Cara de l'Eiger o l'Esperó Òcar de les Grandes Grasses, el massís del Mont Blanc, l'Hindi Kush, l'Annapurna, els Andes, l'Himalaya, etc. Va formar part de la primera expedició catalana a l'Everest l'any 1982, organitzada pel Centre Excursionista de Catalunya. Va fundar la Mountain Wilderness Catalunya, associació que vetlla per conservació de l'alta muntanya. L'any 2003, quan ja havia complert 70 anys, va escalar la paret del riu, una de les més difícils dels Alps. La seva cinematogràfica comprèn més d'una vintena de documentals, molts dels quals destacats en premis. D'entre tots cal destacar els documentals de l'Ama de Blam, Everest 82, el Cho Oyu 8201 metres, McKinley, la muntanya polar i l'accessible paret del riu. L'any 2007 va ser elegit membre d'honor de la Federació Internacional d'Alpinisme i Escalada i és la cinquena persona que ho té aquesta distinció. Molt bona nit, Jordi Pons, i benvingut al programa.
Hola, molt bona nit.
Bona nit.
Hola, passo la paraula a Joan Font, que és el sobinista, i és ell que li farà entrevista.
No sé si la Teresa li vol dir alguna cosa primer.
Bueno, jo sóc tot orelles per qui vulgui preguntar-me alguna cosa.
Això. No, Joan, ja pots començar, ja.
Molt bé, doncs bona nit, senyor Jordi Pons.
Hola, bona nit.
Com, quan i qui us va iniciar en el muntanyisme i l'escalada?
Bé, jo diria que, per començar, és a dir que va ser, evidentment, la família, el pare, el que, de l'època dels anys 20, que les excursions, doncs, arribar al santuari de Núria caminant des de baix a Ribes, i era tot una excursió, sense necessitat de fer cims. Jo penso que ja em ve de família, perquè el meu germà gran és el que també em va introduir a la muntanya, el pare, el germà. Però jo diria que això no és cap gran mèrit, perquè jo penso que la majoria de famílies catalanes totes en són d'excursionistes, cosa que no passa en altres sectors, diguéssim, de l'estat espanyol. Però Catalunya, i el País Basc també passa molt, per regla general, si un no és ben bé excursionista, té algú de la família que ho és, o com a mínim, doncs coneix bona part de la geografia a nivell muntanyenc.
Uh-huh. Bé, de tota manera, això... en aquells anys que vos éreu jove potser no passava tant, perquè hi havia moltes dificultats, moltes famílies passaven molts problemes,
Home, jo, mira, jo no duria ser una excepció, perquè recordo recordo molt bé que quan vaig començar a anar a la Molina, jo anava sense el bitllet de tren per arribar a la Molina. En tot cas, agafava el que m'arribava, els diners de la butxaca, parlo dels 16 anys. Mm-hmm. I clar, potser agafava el bitllet de tren, estirant molt, 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 l'agafava fins a Ripoll. Després, quan vaig anar agafant una certa confiança, però que de diners seguia tenint-ne molt pocs, agafava el bitllet fins a Vic, però jo baixava a la Molina. I última hora ja agafava gairebé el bitllet de tren per baixar a l'andana de l'estació de la plaça Catalunya. Després havia de procurar que el revisor no m'agafés perquè llavors hagués hagut de pagar doble. I això era una autèntica aventura. Vol dir que en aquella època no teníem masses possibilitats, i més quan doncs un té 16 o 17 anys, doncs havia de fer-me-les, les veia i les desitjava per poder anar a l'hivern a la Molina.
Sí, sí. De quin centre d'excursionistes sou membre? Soci. O heu sigut?
No, bueno, jo vaig començar a nivell, diguéssim, jo era d'una... El meu germà, que és el que em va introduir a la muntanya, em va portar d'una entitat excursionista, que el nom de la qual és ben conegut perquè és l'agrupació excursionista Pedraforca. Uh-huh. Però això era a nivell, diguéssim, d'excursió. Va ser quan jo vaig començar a entrar en contacte amb Montserrat, amb el Pirineu, amb aquestes petites excursions invernals amb esquís. Uh-huh. Però d'aquí vaig passar al Club Muntanyenc Barcelonès, més que res perquè hi havia un grup d'alta muntanya, i en aquí jo ja que em veia una miqueta les orelles, i sempre dirigit per companys bastant més grans que jo, d'una generació més gran, doncs, escolta'm, t'has de fer del Club Muntanyenc Barcelonès, perquè té un grup d'alta muntanya, i és evident, era dels millors escaladors de Catalunya, estaven en aquesta entitat. Però, com que jo vaig començar a practicar juntament amb l'escalada l'esquí nòrdic, o de fons, llavors en aquest club sí que hi havia un grup molt reduït d'esquiadors, i aquí va ser quan ja em vaig passar, sense donar-me de baixa, del Club Muntanyenc Barcelonès, vaig passar al Centre Excursionista de Catalunya, que bé prou que el deu conèixer tots, i en aquí fa un parell d'anys em van donar la medalla d'or, vol dir que fa més de 50 anys que en sóc soci.
Déu-n'hi-do.
Però aquí vaig fer tota la campanya de les competicions d'esquí, vaig estar en segle ser 20 i tants anys corrent als campionats de Catalunya, 13 anys seleccionat per la Federació Catalana per defensar els títols catalans, doncs a Granada, a Navacerrada, a Can d'Enxú, depèn, però llavors jo anava seleccionat com a soci o com a corredor del centre, però seleccionat per la Federació Catalana. Per això em vaig tenir que fer soci d'una entitat a la qual doncs estimo molt, i encara hi vaig, avui mateix he estat en aquesta entitat que està situada al cor de Barcelona, al carrer Paradís, a tocar de la plaça Sant Jaume.
Molt bé.
Una entitat senyera, que jo diria que és com el del Barça, que és més que un club. Doncs a nivell de muntanya el centre excursionista jo diria que és més que un club.
Escolteu, què és el que heu anat a buscar a la muntanya? L'aventura, el risc, la superació personal?
Jo diria que tot barrejat, perquè, mira, escollir un esport en el qual el terreny de joc és la pròpia naturalesa i que les normes que es regeixen doncs, seria doncs, l'ètica, la protecció de la muntanya, la convivència amb els companys, i tots aquests ingredients barrejats amb l'esperit d'aventura que tots portem a dintre. Descobrir l'inconegut, anar a l'Himàlaia, anar als Andes, recórrer una part de l'Àfrica, anar des del cantó de Colòmbia fins a baix de tot de la Patagònia amb un vehicle pujant muntanyes a tot arreu. Tot això per mi ha sigut un ingredient tot barrejat. Abans heu dit que jo havia estat membre de Mountain Wilderness, és un organisme internacional a la qual doncs, em van demanar que assistís a la fundació d'aquesta associació internacional, em van fer garant internacional, jo vaig fundar la de Catalunya amb 21 persones més o menys destacades, i era una associació que era o és els alpinistes d'arreu del món a la defensa de l'alta muntanya. Però clar, els alpinistes que eren els grans de tot això, precisament són els grans alpinistes, no? Que hi havia des del Hillary, el Kurt Imberger, el coronel Hunt, que va ser el de l'expedició, la primera expedició a l'Everest del 1953, grans personalitats de l'alpinisme es posaven amb una associació internacional a la defensa de l'alta muntanya. El fet de crear la Catalunya, doncs bé, vam tenir una primera activitat en el cim del Molleres al Pirineu, baixant brutícia de tot arreu, posats en contacte amb la FECSA, perquè tot allò que es havia anat deixant a l'època dels anys 40 i 50 de grans cables i furgonetes i coses al fer els embassaments, doncs la pròpia FECSA va invertir-hi diners per recuperar tot això, tornar-ho a baixar i deixar la muntanya en estat salvatge, que era el que preteníem muntanyencs d'arreu del món. Doncs tot això, barrejat amb l'escalada, amb les expedicions a l'Himàlaia, en els Andes, és el que ha configurat la meva estimació per aquest esport, que és en definitiva el que em preguntaves.
L'any 1974 feu una expedició catalana a l'Annapurna, en la que vàreu fer la primera ascensió absoluta a l'Annapurna Est. Això va representar un gran repte, i més en l'època que era. Com va ser aquella experiència?
Bé, nosaltres havíem fet a l'any 61 una muntanya la més alta del Perú, el Huascarán, per una ruta molt difícil, no per on puja tothom. I allò va ser la primera expedició dels espanyols que vam anar, dic espanyols perquè va ser una expedició de preselecció, eh? I en aquella aventura hi vam anar el company Anglada, el Francesc Guillemont i jo. I allà vam fer ja una muntanya de 6.000 metres. A partir d'aquí, lo lògic era pujar un esglaó més. I 5 anys més tard vam anar a la serralada de l'Hindukush, que està entre el Pakistan i l'Afganistan, una serralada que té muntanyes de 7.000 metres, i en allà vam assolir un cim a l'Istoronal de 7.398 metres. Mira per on ja havíem fet un 6.000, en l'argot alpinístic diem un 6.000, no diem una muntanya de 6.000 metres, un 6.000, i després havíem fet un 7.000. Clar, és evident que a Espanya ningú havia fet encara una muntanya de l'Himàlaia, i per tant ningú havia pujat a un 8.000. Doncs mira, per on vam ser altra vegada els catalans, que després d'haver fet un 6.000 i un 7.000 vam tenir la sort d'assolir l'Annapurna Est, un cim de 8.026 metres, un 29 d'abril de 1974. I això va ser les portes que es van obrir, perquè a partir d'aleshores ja tothom es va llançar a intentar pujar muntanyes tant o més altes que l'Annapurna.
Bé, en veu fer molts més i durant tota aquesta colla d'anys, però m'agradaria passar a l'any 82, en què vareu formar part de l'expedició catalana a l'Everest. Aquí us vau trobar amb el sostre del món i en aquest cas no el vau poder assolir. Com va anar aquella expedició?
Bé, el Lluís Belvis, que era el cap de l'expedició, va aconseguir el permís, però en aquelles èpoques, els anys 80 i abans, evidentment, el govern del Nepal només donava un permís al premonsó, o sigui, la primavera, i un permís a la tardor, al postmonsó. Era una època que hi havia poques expedicions i, per tant, les muntanyes tenien una quantitat de sol·licituds increïbles. I quan en Lluís Belvis va demanar el permís per anar a l'Everest, resulta que la pujada per on puja tothom, que seria la via normal del coll sud, havíem de tardar o una espera de 10 o 12 anys, com a mínim. Però el govern del Nepal li va dir, si vols, en l'època del postmonsó, setembre-octubre, per anar per l'aresta oest, que només s'hi ha pujat una vegada uns iugoslaus, només s'hi ha pujat una vegada, però és una via molt difícil i molt llarga, tan difícil que podria ser considerada la més llarga de l'Everest i possiblement la més difícil. I el Elvis no es va fer enrere. Va acceptar aquesta proposta del govern del Nepal i ens tens els alpinistes catalans embrancats en una aventura a la muntanya més alta del planeta i per la via més difícil d'aquesta muntanya, que era la Aresta Oest. Evidentment, hi van posar molt d'entusiasme, il·lusió i esforç els 17 alpinistes que vam anar d'arreu de Catalunya. Els uns eren d'un antic... Tots érem gairebé del Centre Excursionista de Catalunya, perquè el Belvis va passar el dret, diguéssim, d'organització i tot en el Centre Excursionista, no? Ell va quedar com a cap d'expedició, però els drets naturals de l'expedició, doncs, van ser suportats pel Centre Excursionista. I 17 homes ens vam llançar a intentar el que encara no s'havia fet a Catalunya, el cim de l'Everest. Els bascos ja hi havien pujat, per la via normal, però ja hi havien pujat, però els catalans no. I aleshores haguéssim pogut tenir una via més fàcil, que segur que hauríem arribat a dalt, però la via tan difícil que ens va adjudicar el govern del Nepal, vam tornar amb la cua entre cames, com es diu vulgarment. Però més que res, perquè vam tenir la mort d'un xerpa, i després un altre xerpa, el Nima Dorje, que se'ns va matar, i això era ja al final de l'expedició, i per tant, quan ja estaven entrant els vents, les baixes temperatures, ja traia el cap a l'hivern, i amb molt bon criteri, jo en aquell moment estava a 7.400 metres d'alçada, havíem tingut ja l'accident mortal del company, i tots els que estaven reunits al campament base van decidir que per raons de seguretat l'expedició es retirava. I així va anar.
Molt bé. Quines sensacions teniu quan acabeu d'assolir un cim, una fita important d'aquestes?
Mira, jo penso que cada alpinista deu tenir sensacions diferents, evidentment. Jo la meva, un cop estàs a dalt d'un cim, la lògica satisfacció no te la treu ningú, és evident. Com el de l'Annapurna, a les 9 del vespre, allà entre el Tíbet i el Nepal, els tres homes sols, els altres companys esperant més a sota, contribuint a l'èxit dels tres homes que van trepitjar, i jo en aquell moment era per mi una ascensió romàntica que m'omplia una gran part de la meva vida. Però també haig de dir que quan estàs a dalt no sempre estàs fent volar coloms, perquè penses que el més important en aquell moment és començar a perdre alçada, i tot el que jo de vegades he llegit de gent, que l'un que està més a prop de Déu, l'altre més a prop de no sé on, l'altre que dona gràcies a no sé qui, escolta'm, jo penso que la majoria, quan arribem a dalt tocats, esgotats, morts de tot, potser inclús de fred i de cansament, el que estem esperant tots és tornar a baixar. I només, només, quan estàs en el campament, tranquil·lament dintre, embolicadet en el sac de dormir, aleshores tanques els ulls i és aleshores quan revius l'èxit de l'aventura. Però, més que dalt del cim.
Però Jordi, quan arribes dalt un cim de 8.000, no, quina sensació tens?
Una íntima satisfacció que t'agradaria sobretot compartir-la amb, ja no dic amb la família, que està a milers de quilòmetres de lluny, però sí compartir-la amb aquells companys que t'han ajudat tant, que els tens 2 o 3.000 metres a sota teu i que en aquell moment no saben que tu estàs aconseguint el que tu pretenies i que ells t'han ajudat. Perquè pensa que tots els... Jo he fet 4 cims de 8.000 metres, a part d'altres de l'Himàlaia, de l'Ama de Blam, d'altres coses, però aquests cims de 8.000 metres, quan nosaltres hem fet aquestes muntanyes, no hi havia ni els telèfons digitals aquests de via satèl·lit, que pots parlar des del cim dient a tota la família que la tens a 15.000 quilòmetres, dir, escolta'm, estic a dalt de tal pic o tal altre, i molt menys dir-los als companys de baix. Ara tot això, l'esperit d'aventura, la recerca, el no saber que hi ha més enllà de, la, de lo que veu el nas, tot això s'ha perdut actualment. I clar, quan nosaltres hem fet aquests cims de l'Annapurna, del Xoio, del Gaixerbrun, del Daulaguiri, a dalt de tot hi ha molts, molts, molts graus sota zero i a la soledat de la muntanya, que en aquell moment ningú sap que estàs aconseguint una fita de la teva vida, sí. Això no es paga amb res, però és que a més estàs sol amb tu mateix i els dos o tres companys que t'envolten.
L'any 2003, quan ja havíeu complert els 70 anys, vau escalar la paret del Dru, una de les més difícils dels Alps. Crec que l'havíeu intentat anteriorment i se us havia resistit, oi?
Mira, als Alps hi ha 6 parets, de les quals 3 són les més famoses, que crec que ja les has dites tu abans, que són el Cervino, l'Eiger i les Grandes Jorasses. Un gran alpinista i escriptor, en Gaston Revifat, va dir que en lloc de 3 n'hi havien 6, i el que us està parlant ha tingut la sort de fer les 6 parets nords. Les 3 més difícils dels Alps, que hi ha llibres escrits sobre unes parets tant com la de l'Eiger, que és una paret que la van prohibir, una paret que ja pel seu nom ja vol dir Ogro, Eiger, una paret que el govern de Suïssa va intentar que no hi haguessin més accidents mortals, però aquestes 3 parets són una història. Però aquestes altres 3 que s'hi van afegir, una d'elles és el Dru, que és la que tu has dit. I ves per on? Jo la segona vegada, de ben jove, bueno, jovenet fins a cert punt, que anava als Alps, al Mont Blanc, quan vaig veure aquella paret del Dru, em vaig quedar impressionat. És una agulla que desafia la verticalitat, una agulla que surt a totes les fotografies de Chamonix dels Alps perquè és preciosa. Jo em va encantar aquella paret nord i em vaig proposar que hi aniria. Ves per on? Al cap de 2 anys proposo amb un altre company, malauradament ja no és mort, vaja, vam anar a aquesta paret del Dru. Era l'any 59. Un mal temps, després d'una nit de gossos, ens va tirar cap avall. A mitjanit arribàvem a Chamonix i allò ho vam deixar-ho córrer. Era el 59. Però em havia quedat gravat sempre aquella paret. I vaig tornar l'any 72 i una altra vegada, una tempesta en plena nit, ens torna a tirar cap avall. I a l'any 74, després de l'Annapurna, una altra vegada, amb el meu amic Emili Civis i l'Àngel Rosen de Vitoria, tornem a anar a aquesta paret. I per segona vegada jo, en un bivac a dalt de tot, veia que els llamps ja queien sobre la ciutat de Ginebra, veia tota la part del llac Leman, jo dic, me cago en Déu, sembla que se'ns ha acabat avui. Aquella vegada, altra vegada, en plena nit, repelant, amb els llamps que queien a sobre, i bueno, ja ho vaig deixar-ho córrer. Ho havia intentat 3 vegades i ho vaig deixar córrer. Llavors uns companys de Barcelona, Lluís Giné i el Carles Gusi, un dia em diuen, Jordi, el Dru ha de caure. Dic, cony, ha de caure, però si fa 44 anys que ja ho vaig intentar-ho, com ha de caure ara que acabo de complir els 70 anys? Que ha de caure? Doncs escolta'm, dit i fet. Estava el dia, el 2003, estava jo pels Alps i rebo una trucada que em diuen, vés-te'n cap a Chamonix, que nosaltres sortim aquesta tarda, i demà, si el temps és bo, ens enganxem el Dru. Doncs bé, després de 44 anys i després de 3 intents, el quart intent, aconsegueixo la paret nord del Dru, que era de les 6 que hi ha, la que em faltava i que m'havia portat més mal de caps, i que consti que no és ni de bon tros la més difícil de totes 6. D'això em vaig fer una pel·lícula, que ha estat premiada a alguns llocs, i quan faig projeccions per alguns pobles de Catalunya, doncs la passo perquè el muntatge el van fer els de TV3, precisament, que me la van voler obsequiar com a col·laboració, i és una pel·lícula del Dru molt maca, no és perquè l'hagi fet jo, sinó perquè ho és.
Aviam, que hi ha un company que vol fer-vos una pregunta.
Sí, Jordi, només una cosa, sóc en Josep, fa 2 anys que vam fer un trekking, saps, al camp base de l'Ebrest, que és el normal que es fa ara, no?
Sí.
I al passar per un poblet que es diu Porche,
sí,
el recordes? I va haver una persona...
Pamboche, no? Pamboche vols dir, oi?
No, Porche. No, ja. Pamboche no, Porche. es diu Porsche, vaja, almenys
jo... Porsche, no, és que, no, és possible.
Hi ha Pamboche, Porsche, hi ha, bueno, hi ha moltes coses, sí.
Pamboche, Pamboche, bueno, sí, és que hi ha petites
localitats... I hi va haver una persona que em va dir, diu, si vostè amb en Jordi Pons té la possibilitat de parlar-hi o de veure-ho...
Perquè era napalès, era xerpaní,
sí,
o què?
Sí, doni-li records, va estar amb el Daula Giri...
El Daula Giri.
I es diu L'ACPA.
Home...
Te'n recordes?
Ostres,
te'n recordes d'aquest? Oh, sí, perquè tenia fotografies teves.
Ostres.
Tenia un àlbum molt ben, molt ben documentat, i la seva dona és, es veu que és la germana d'aquest Andorche Sherpa, em penso.
Ja.
Doncs, ostres, bueno, et transmeto la d'allò, tu.
T'agraeixo molt perquè penso, mira, en aquesta vida, sobretot amb, jo me'ls estimo molt, en els Sherpas i a tota la raça aquella de per allà dalt, perquè són molt macos, molt.
Sí.
I a més, amb cosa que ens estimen els que han participat en expedicions, perquè al revés d'algunes nacionalitats, jo amb tots els companys que he anat catalans, l'ama de Blama el vaig fer entre xerpes, el del Laguiri el vaig fer amb Blanc Rita, que després va fer 10, era el seu primer 8.000, i després va fer 10 vegades l'Everest. Doncs en el del Laguiri va fer el cim amb nosaltres, i jo sempre que he pogut, he procurat que en la cordada de punta hi haguessin els xerpes, dic els xerpes perquè són els que estan més habituats a la muntanya, no? Perquè els nepalesos viuen a les valls i no, i ja ho saps tu que no pugen a les muntanyes. Són una gent tan maca que celebro que al cap de tants anys hi hagi algú que encara et doni records per mi.
Aviam, passem una mica a parlar de la vostra obra cinematogràfica. Heu fet documentals d'una colla d'expedicions. Com es fa això de lligat amb cordes amb una paret a 7 o 8 mil metres d'alçada i encara agafar la càmera i...
Bueno, ara, escolta, ara t'haig de dir que ara això ja és més fàcil, amb les digitals.
Sí. Ara sí, per això us pregunto jo, amb una càmera de 16 mil·límetres en allà...
Amb una càmera de 16 mil·límetres, jo he filmat a 8 mil metres. Mira, jo tinc 22 pel·lícules de 16 mil·límetres i un total de 72... hi ha el resto en digital, clar. I ara, doncs, cada vegada que vaig a fer una escalada, com la del Dru, doncs hi ha pel·lícules i en tinc d'altres muntanyes, però en aquella època filmar amb 16 mil·límetres que les bobines, la càmera ja de per si ja passava de 6 quilos quasi 7, més les bobines, més les bateries i tot això, tenir que canviar les bobines de cinema duraven 2 minuts i mig.
Sí.
Vol dir que quan estàs a 7 o 8 mil metres, obrir la tapa, procurar que no t'entri la llum, organitzar-te de manera perquè hagis de treure la bobina plena, posar una de verge a dintre. I tot això, en un moment que ja costa respirar, era un autèntic sacrifici que només ho saben aquells que filmen o han filmat 16 mil·límetres, que era la càmera que jo duia, no? Però tu saps que quan tornes, tot allò que tu has viscut ho pots transmetre a centenars de persones i de poble en poble, unes vegades cridats per la Caixa, les altres vegades per les entitats excursionistes, les altres vegades perquè hi havia un banc que ajudava a l'entitat d'aquell poble o poblet que anéssim a passar-ho. I a part de la satisfacció de poder transmetre el que vivíem, doncs era una manera de recuperar el cost tan elevat de les pel·lícules de 16 mil·límetres, dels estudis de gravació, dels estudis de desenvolupar la pel·lícula, dels negatius, i tot això era un cost que en aquell moment a mi em representava, doncs, gairebé més d'un milió de pessetes, parlant en pessetes.
Aquestes pel·lícules no les heu passat a vídeo actualment?
Aquestes pel·lícules TV3 me les va digitalitzar, però si t'haig de dir la veritat, no vaig tenir gaire sort, perquè tenien un telecine que, per lo que es veu, no era cap cosa de l'altre món, i vaig quedar molt, molt, molt descontent, i llavors, entre els VHS, les pel·lícules que em van fer, més algunes que he pogut d'això, total que això ho tinc en DVD, els negatius els vaig regalar a la Filmoteca de Catalunya, i ara, doncs bé, amb aquest món digital, doncs jo puc editar les pel·lícules amb uns programes que es diuen Pinacle, i pots posar veu, música, i ara ja és un altre món, i a més amb una qualitat d'alta definició i increïble.
Això valdrà la pena d'algun dia de veure-ho, i perquè han de ser molt interessants. Doncs
pues ho són perquè sí, sí. Són, com allò que dèiem abans, celuloide rancio, no?
Sí, sí.
I mira, precisament demà, en l'entitat del Club Excursionista de Gràcia, haig de passar la del McKinley, que és la muntanya més alta d'Alaska, perquè alguna d'aquestes pel·lícules, la de l'Ama de Blanc, va guanyar en el Festival Internacional de Trento, a Itàlia. La del McKinley, que és la muntanya polar, va guanyar el Festival de Suïssa, i precisament ara fa 25 anys. L'altre dia m'ho recordava un periodista, diu: Jordi, sé que vas a passar la pel·lícula demà, dimarts. Diu: ja saps que fa 25 anys. Dic: hosti, dic, Déu-n'hi-do. Doncs aquesta pel·lícula, que és de les més boniques que he tingut la sort de fer, a una muntanya que fa més fred que l'Himàlaia, el McKinley, i que vam tenir la sort de poder salvar amb una noia japonesa perquè tenia un edema pulmonar, doncs mira, vaig treure una bona pel·lícula i va guanyar a Suïssa en el Festival Internacional de Diablerets, que és un festival que es fa cada any.
Sí, sí.
I bueno, aquí a Catalunya, doncs, a Torelló i altres també
han guanyat algun altre premi, oi?
Hi ha altres premis, sí, sí. I el Garbi a Portugal i a tot arreu. Però bé, de les 22 pel·lícules hi han els DVDs, que he tingut sort de traspassar-ho, no amb la qualitat dels 16 mil·límetres, però mira, per veure-ho en televisió es veuen molt bé, en pantalla de 6 metres ja perden una mica. Però la veritat és que tinc 72 pel·lícules i la majoria les he passat per tot arreu i les segueixo encara passant quan hi ha alguna entitat. Mira, pel mes de novembre ja m'han demanat de passar alguna cosa d'aquestes a Palamós, vull dir que ja m'han demanat.
Molt bé, Jordi
Pons. Jo
estic content
de fer-ho, perquè almenys, doncs, mira, no es perd.
Doncs moltes gràcies, se'ns acaba el temps,
ja
ara però el company ha de parlar del temps precisament, o sigui que ho hem de deixar aquí. Us agraïm molt el que ens hàgiu atès via telèfon.
Estupendo.
I esperem que la Teresa us torni a contactar,
bueno,
perquè a mi m'han quedat moltes preguntes per fer. O sigui,
ja tornem a estar en contacte, Jordi.
Gràcies, Teresa, serà molt de goig que us atendré tant o millor del que hagi pogut fer ara. Una salutació a tots els que us escolten.
Gràcies. Molt bé, moltíssimes adeu, gràcies.
Vinga, adéu, Teresa, adéu, company.
Adéu, Jordi, adéu.
Bona nit. Bona nit.
Fusteria Clapés Bustamante patrocina El Temps amb Pep Acosta.
Molt bé, arriba l'hora del temps i poques coses a dir aquesta setmana. El cap de setmana, ambient primaveral, ha estat un cap de setmana gairebé, jo diria, d'abril. Temperatures mínimes 6-7 graus, gairebé no feia falta ni en orac per anar a la nit. I de dia s'han enfilat, eh? Dissabte encara es va muntar una mica, 17-18 graus, però i diumenge vam passar els 20. I ho he dit abans, a la plaça feia quasi bé calor, si estava molt bé. I el que dèiem, tenim a sobre un anticicló potent, tossut, pesat, que no hi ha manera que vulgui sortir, i no es veu final, de moment, per enlloc. De cara a demà, el temps que ho canvia, segueix la monotonia, farà sol durant tot el dia, temperatures de nit fresques, 5-6 graus, i màximes normalment entre els 17-18 graus. Per tant, ambient molt, molt suau. Dimecres, més del mateix. L'única novetat poder és que com que fa tants dies d'aquest, diguem, aquest pantà que hi ha, aquest pantà atmosfèric, hi ha més calitxes, més mala visibilitat, més contaminació, cada dia n'hi ha una mica més. Però bueno, igualment, molt de sol, temperatures una mica més altes i tot, fregant els 20 graus. I les mínimes, com aquests dies, 4 a 5. Dijous, continuem amb el panorama. L'anticicló a sobre, ferm, gros i tossut, no es vol moure. La possibilitat de precipitació serà nul·la. Hi haurà 4 nuvolats, poder, per més per fer bonic. L'ambient sec i el sol continuarà. I sembla, faig un abans pel cap de setmana, que està molt lluny encara, però bueno, ajuda, el dilluns ajuda,
no,
el cap de setmana.
No em mullis,
ja no em mullis. No em mullaré perquè cap de setmana continuem amb l'anticicló a sobre i amb la cosa estancada. De moment no canvia.
No pateixis que no es mullarà, no?
No. I bueno, fins aquí...
Ni ell ni nosaltres.
No. I fins aquí el programa d'avui. Ens veiem la setmana que ve. Esperem que us hagi agradat. La setmana que ve, més i millor. Molt bona nit a tots.
Adéu, bona nit. Adéu.